El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
L'esclerosi múltiple afecta unes 47.000 persones a l'Estat i unes 9.000 a Catalunya. Cada any la incidència creix en 1.800 casos a l'Estat. Debilitat, fatiga, tremolors o falta de coordinació són tan sols alguns dels símptomes d'una malaltia envoltada d'interrogants i que encara no està prou visibilitzada. De fet, és coneguda com la malaltia de les mil cares perquè té efectes diferents en cadascuna de les persones a les quals té incidència. I en el marc de la commemoració i del Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, avui al Cafè de la Ràdio conversem amb la Georgina Cavaller, que és llicenciada en Psicologia i màster en psicogerontologia de l'Avant i, a més, és coordinadora de l'Avant Rubí, Terrassa i Sant Cugat. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Exactament què entenem per esclerosi múltiple?
Mira, l'esclerosi múltiple és una malaltia que és crònica, és a dir, que una vegada tenim el diagnòstic la portarem a les nostres esquenes. És una malaltia que afecta el sistema nerviós central, és a dir, cervell i mèdula espinal, i és una malaltia també que afecta el nostre sistema immunològic i és una malaltia que és desmielinitzant. Si vols t'explico una miqueta.
Si us plau, aquesta paraula última, explica-me-la.
A veure, nosaltres hem de pensar que tenim unes neurones, no?, que tenen uns axons que són els que envien impulsos elèctrics, no? Són els que ens permeten, són els nostres missatgers, no? I els que ens permeten interactuar amb el nostre entorn. Doncs aquests axons estan recoberts per una capa blanca que es diu mielinina, que s'encarrega sobretot de que la velocitat sigui l'adequada. Doncs en l'esclerosi múltiple el que succeeix és que el nostre cos, de forma errònia, ataca aquesta substància blanca, aquesta mielinina, i fa que la velocitat en la que s'envien els impulsos quedi alterada, que sigui molt més lenta o que estigui, doncs el que dèiem, alterada. I llavors dona aquesta variabilitat de sintomatologia que tu bé deies.
Uh-huh. Per tant, és aquesta malaltia crònica, és degenerativa? És a dir, un cop la tenim, anirem tenint episodis cada vegada més greus o no té per què passar?
És una malaltia que, com tu ben bé dius, és degenerativa. Malauradament és degenerativa i de la qual encara tampoc hi ha cura.
Per tant, entenc que... M'agafo la teva vena ara de psicòloga, eh?
Sí, sí.
Per tant, entenc que una de les primeres qüestions que s'ha de fer quan una persona li detecta una malaltia com aquesta és afrontar el cop psicològic que suposa, no?
Clar, a més tu pensa que la franja en la que acostuma a donar-se és una edat entre els 20 i 40 anys, que es pot donar en qualsevol altra franja, eh? Però acostuma a ser un perfil molt de dona, de 20-40 anys. Clar, nosaltres imagina't, no? Amb 20 anys acabes com de sortir de l'ou, no? Com si diguéssim, vols buscar quin és el teu lloc a nivell laboral, a nivell personal, a nivell professional. Llavors tu imagina't l'impacte, no?, que pot tenir aquesta malaltia i més que res la incertesa, no? Perquè és com molt, molt diversa, no? Hi ha un perfil clínic de l'esclerosi múltiple, no? Llavors jo suposo que gestionar totes aquestes emocions de què passarà amb mi, acabarem una cadira de rodes, quins són els símptomes amb els que puc trobar, doncs això suposo que requereix això, una gestió i un abordatge multidisciplinar, no?, per acompanyar la persona amb aquest diagnòstic.
Perquè l'evolució de què depèn? És a dir, pot ser més ràpida o més lenta en funció del pacient? Pot anar derivada a un tipus d'aspecte del nostre cos o un altre? Ho dic per allò de les mil cares, que dèiem al principi.
Clar, tu pensa que depèn d'on estiguin ubicades aquestes lesions en el cervell, observarem una sintomatologia molt diversa. Hi ha dues maneres en què es doni la malaltia. Es pot donar en brots, no?, que és el que més coneixem, i llavors empitjores, millores i et quedes en la teva línia de base. Hi ha persones que potser només desenvolupen un brot, no? Però no hi ha altres variants en què sí que es dona d'una forma progressiva, no? I és com que va progressant la malaltia i porta més discapacitat. Llavors, és això, no?, és el que dèiem, depèn de la persona, de com evolucioni, doncs tindrem una evolució o una altra.
Per tant, això de les mil cares, però quins serien els símptomes més habituals? És a dir, quines serien aquelles qüestions amb les que més hem d'associar l'esclerosi múltiple?
L'esclerosi múltiple, la sintomatologia més visible que nosaltres tenim des de les parèsies, que és com paràlisis parcials, hi ha un formigueig, hi ha símptomes motors com pèrdua de coordinació, d'equilibri, hi ha també afectació en el llenguatge, que és un llenguatge molt més disàrtric, és a dir, dificultats en l'articulació, però hi ha també una sèrie de sintomatologia que no és tan visible, no?, que són com els dèficits cognitius, dèficits de memòria, d'atenció, que evidentment també impacten en la qualitat de vida. També hi ha disfuncions a nivell de sexualitat, en el tracte urinari, visió borrosa, que llavors, com pots veure, hi ha una gran gamma de sintomatologia. Per això es diu la malaltia de les mil cares.
Mm-hmm. Per tant, diguéssim que tenim aquesta sintomatologia. Alguns factors de risc pel fet de començar a desenvolupar l'esclerosi múltiple?
No se sap molt bé quines són les causes, però sí que es parla de certa predisposició genètica. És a dir, hi haurien alguns components a nivell epigenètic que ens farien més vulnerables. Inclús s'ha parlat de dèficits en la vitamina D, no? Que és aquesta que ens porta la llum solar. De fet, a Àfrica o Àsia no es detecten tants casos d'esclerosis múltiple. En canvi, en països més polars, més que anem cap al nord, es podrien donar. I llavors sí que hi ha una sèrie de factors ambientals. L'estrès, el fet de fumar, l'obesitat, doncs es consideren que són factors de risc. Però ja et dic, són com una combinació, podríem dir, de factors multifactorials que ens podrien contribuir.
Uh-huh. Per tant, no sabem ben bé per què es produeix i un cop es produeix, què és el que es pot fer? És a dir, hi ha algun tractament que es pugui seguir per aturar el desenvolupament de la malaltia? Com ho hem de... Què podem fer, diguéssim?
El més important és el diagnòstic precoç. Val? Llavors, una vegada tenim el diagnòstic a través de les proves de neuroimatge, requereix sobretot un abordatge multidisciplinar, és a dir, que diferents disciplines puguin anar a una i sempre ubicar al centre la pròpia persona. Doncs la intervenció del neuròleg, d'infermeria, de farmacèutica, disciplines com la logopèdia, fisioterapeuta... No hi ha tractaments farmacològics curatius, els que sí que hi ha són tractaments paliatius per intentar millorar la qualitat de vida de la persona. Però ara com ara no hi ha un tractament de cura. Val?
Quan parlem de paliatius, ens referim a aquest dolor, a aquests símptomes, etc., a aplacar-los, o ens referim també a fer que l'evolució de la malaltia sigui més lenta?
Exacte, hi ha diferents tipus de tractaments. Hi ha un tractament que va més dirigit, sobretot, quan et dona un brot, per intentar paliar-lo, val? Que és a base de corticoides. Hi ha un altre tipus de tractament farmacològic que va sobretot dirigit a millorar la qualitat de vida i intentar reduir l'aparició d'aquests brots, intentar frenar una mica l'evolució de la malaltia. Hi ha altres tractaments que el que van és dirigits a reduir la sintomatologia, doncs aquesta fatiga, no? Aquesta disfunció urinària, potser... Val?
Llavors, a partir d'aquí, què recomanaries al ciutadà com a senyal d'alerta per dir, ostres, m'està passant alguna cosa que no sé ben bé què és, vaig a consultar, no? Que amb l'experiència que teniu, no? Que és allò de dir, ostres, si et passa això, fes un cop de cap, vés a buscar algú que et doni un cop de mà.
Mira, nosaltres vam, una xerrada que vam fer amb un neuròleg que ens deia, no com sé quan tinc un brot? Diu, això se sap. Perquè comences a tenir una sèrie de sintomatologia que no s'explica per una infecció, no s'explica per una febre, però saps que hi ha algú allà que no funciona i et fa anar directament a urgències. És a dir, jo crec que també és escoltar el nostre cos i veure que hi ha alguna coseta allà que no va bé, no? Aquestes dificultats posant la visió, hosti, hi ha una part de la cara que no me la noto tant, tinc una sèrie de formigueig... Llavors, això ens ha de posar alerta per tal de descartar que tot estigui correcte.
Mm-hmm. Per tant, quan notem alguna cosa estranya, com hauríem de fer sempre, consultem, no? A veure què és el que surt, no? I a partir d'aquí, quines proves se'ns faria?
Doncs mira, per diagnosticar l'esclerosi múltiple es fan sobretot les proves de neuroimatge, una ressonància magnètica, no?, per veure aquestes lesions que dèiem, no?, amb la substància blanca i la substància gris. Es fa també una analítica, també es fa una punció lumbar, però sobretot la història clínica, una mica veure l'evolució. Llavors, a partir d'aquí és quan es pot fer el diagnòstic des de neurologia.
L'esclerosi múltiple afecta d'alguna manera l'esperança de vida de les persones que la pateixen? És a dir, és una malaltia que acaba derivant en la mort del pacient?
Bueno, hi ha dades que diuen que la mitjana podria ser de 30 anys. Pensa que a vegades impacten molt en la qualitat de vida i poden ser discapacitants, no? Llavors es parla d'això, d'una esperança de vida de 30 anys. Però això sempre ens ho hem d'agafar amb pinces perquè l'evolució de les malalties totes en general, neurològiques, depenen molt d'això, no? De la pròpia història de vida i de la nostra qualitat i del nostre tarannà.
Per tant, hi ha una part... És a dir, poden ser discapacitants vol dir que no tothom... Ho dic perquè, com que és una malaltia com tan diversa, per explicar-ho bé, és a dir, no tothom que té esclerosi múltiple acabarà vivint de manera discapacitada, o sí?
No té per què. No té per què, no? Nosaltres atenem a persones que potser tenen 80 anys i només han tingut un brot. T'imagines, no? Però altres persones que tenim que estan afectades amb esclerosi múltiple, que potser tenen 30 anys i que ja els veus amb cadira de rodes. Val? Llavors, l'evolució depèn una mica també del que et deia, no? Que pot cursar amb brots i en altres persones que sí que al final una miqueta ja és més progressiva. O sigui, a mesura que avança ja té una altra progressió. Hi ha persones que potser els han diagnosticat d'esclerosi múltiple doncs fa 20-27 anys i poden tenir una vida més o menys normal, entre cometes. Val? Però sí que és veritat que hi ha una certa progressió, vull dir, la malaltia al final va desgastant.
Uh-huh. Per tant, sí que acaba derivant en aquesta situació, no? Amb els anys, en els darrers temps, què hem sabut de nou sobre l'esclerosi múltiple? És a dir, hi ha hagut investigacions al voltant d'aquesta qüestió? S'ha treballat d'alguna manera?
Hi ha moltes investigacions sobre l'esclerosi múltiple, però sobretot van dirigides en el tema farmacològic. S'ha avançat molt a nivell de farmacologia. Hi ha molts fàrmacs que van adaptats molt al pacient i a les característiques intrínseques de la persona. Llavors, jo crec que els estudis, la investigació, sobretot van dirigits a això. No tant buscar les causes, sinó què podem fer. No? Quan apareix el diagnòstic, què puc fer per millorar la teva qualitat de vida? Ja que tenim aquesta etiqueta diagnòstica, què podem millorar perquè tinguis la millor qualitat de vida possible?
Uh-huh. Per tant, hi ha aquestes investigacions per buscar aquesta qualitat de vida. A l'hora de diagnosticar-la, és una malaltia d'aquelles de ràpid diagnòstic o, com passa amb algunes patologies, s'han de fer moltes proves i passa molt de temps fins que sabem que realment estem patint aquesta malaltia?
Fa uns anys sí que era més difícil, perquè a vegades és això, no li prestes atenció. No? Jo me'n recordo d'un cas d'una noia que deia que estava a zumba, no?, i que va començar a sentir un formigueig. I allò que penses, bueno, potser, no sé, potser tingués estrès, no?, i no li prestes atenció, no? Però potser al cap d'un temps va començar a tenir, doncs això, doncs una mica de visió borrosa, val? Llavors jo crec que potser inicia amb una sintomatologia que no li fem molt de cas, no? I ja quan es presenta aquest brot tan fort, no?, és quan fem el diagnòstic. Però sí que és veritat que ara amb les proves de neuroimatge és bastant fàcil fer el diagnòstic, però potser la prèvia de no escoltar-nos tant, potser no donar-li importància, és el que allarga el diagnòstic. Però s'ha avançat molt en aquest sentit.
I el diagnòstic precoç és essencial també per abordar la malaltia l'abans possible?
Sí, per intentar posar un tractament farmacològic adequat per la persona, per intentar reduir això, l'aparició de brots. És fonamental en qualsevol malaltia neurològica.
I en aquest sentit, l'abordatge mental també és essencial des del primer moment, psicològic, per entendre o per millorar aquesta salut mental de la persona?
Sí, perquè a més, com ja et dic, és com és una malaltia no com molt, molt desconeguda, no?, que pot evolucionar de moltes maneres, no?, i és el que dèiem, arriba en una edat que és complicada, no?, de creació, no?, de desenvolupament personal, no?, i fet aquest acompanyament, i sobretot a l'entorn, a la família, perquè entengui, perquè comprengui, jo crec que és essencial.
I l'esquiurep, amb qui costa més explicar el diagnòstic i les conseqüències? Amb la pròpia família, amb el propi pacient? Com és més difícil d'abordar a nivell psicològic?
Clar, això dependria de
cada persona, entenc, però en global, per la teva experiència.
De l'afrontament dependria en cada cas, no? Però jo crec que de cara a la persona. Perquè et cau, no?, com una losa de dir, ostres, i ara què? No? I ara què faig, no? O sigui, com es presentarà la meva vida, no? Pensa que afecta també sobretot a dones, no? Em podré quedar embarassada? No em podré quedar embarassada? Podré seguir treballant? Podré deixar de treballar? Llavors, totes aquestes incerteses, aprendre-les a gestionar, doncs, en la pròpia persona, doncs, jo crec que són uns mesos complicats d'acceptació de la malaltia, de no fer-te l'enemiga, sinó conviure amb ella i aprendre a conviure amb ella.
En aquests darrers temps, quan hem estat parlant de malalties neurodegeneratives, no?, parlant del Parkinson, de l'Alzheimer, etc., hem parlat molt de com ha afectat el confinament, no?, i ara que ja ha passat pràcticament un any que s'acabava aquest confinament, ens explicaven, no?, que aquests mesos de tancament total va tenir una incidència molt negativa a les persones afectades per aquest tipus de malalties neurodegeneratives. No sé si en el cas de l'esclerosi múltiple també hi ha hagut alguna mena d'afectació en aquest sentit, el fet d'haver estat tancat a casa, de no poder accedir a determinats, ja no siguin tractaments farmacològics, que òbviament hi pots accedir, no?, però potser aquests tractaments més psicològics, etc., que van estar molt condicionats durant la pandèmia, si heu detectat que realment va tenir una incidència important.
Mira, segons la Societat Espanyola de Neurologia, que s'han realitzat alguns estudis, no?, en aquesta línia, sí que s'ha pogut observar que el 50% de persones afectades amb esclerosi múltiple deia que la pandèmia els havia generat un tipus de deteriorament en la seva qualitat de vida, no?, i que inclús un 24% havien expressat que el seu estat d'ànim i la fatiga havia empitjorat, no? Pensa que una de les recomanacions per al tema de la fatiga, que és un dels símptomes que estan més allà persistents, es combat amb activitat física o el fet d'anar a teràpia. No? Nosaltres fem moltes teràpies grupals, el fet de poder-te sociabilitzar, relacionar-te, sentir-te acompanyat, doncs aquest troncament, no?, aquesta parada que va haver-hi, ha repercutit a nivell emocional, com a nosaltres mateixos, no? I sobretot persones que potser sí que presentaven sintomatologia com depressió o ansietat, s'ha vist agravada aquesta incertesa.
I per tant ha posat de manifest la importància, no?, d'alguns tractaments que no són farmacològics, no?, i que realment tenen una incidència molt important també en l'abordatge d'algunes malalties, no?
Exacte, sí, sí, ha posat en evidència aquestes teràpies no farmacològiques, no?, que són tan importants. Per això dèiem l'abordatge multidisciplinar, no?, o sigui, la figura de la neurologia, el tractament farmacològic, però sobretot aquest acompanyament, no?, potser des de... Potser la fisioterapeuta no és una psicòloga, però actua com a tal, perquè és el teu espai on tu pots expressar-te i dir-li coses que potser a la teva família no li diries. Doncs aquests espais jo crec que han tingut un pes important en com gestionar tot això en temps de pandèmia.
Per tant, la importància també d'entendre com aquest abordatge, no, total del pacient, no només fixant-nos en la part patològica, no, sinó anant una mica més enllà, no?
Exacte, sí, sí. Posant al centre la persona i les seves necessitats, que no només és físic, sinó també és psicològic, també és social i de creixement personal, també, sí.
Per tant, en aquest sentit, heu detectat això, parlàvem d'esclerosi múltiple, però també la majoria de malalties neurodegeneratives, no? La importància de tenir aquests espais on la persona pugui acompanyar-se d'altres persones que estan patint el mateix que ell, no? O que ella.
Exacte, sí, sí. El fet de sentir-se acompanyat, el fet d'entendre que el que jo estic sentint no només el sento jo, sinó hi ha altres persones que també ho estan sentint, el fet de compartir un espai distès, això és... Jo crec que és una de les coses fonamentals per millorar i enriquir-te en el teu dia a dia.
En tot aquest context, i malgrat totes les restriccions, des de l'Havana, aprofiteu la jornada, malgrat que aquest any que hi ha en diumenge, per fer alguna mica de difusió, d'explicar les necessitats per les quals passen les persones doncs, que estan afectades per l'esclerosi múltiple?
Sí, mira, el divendres passat es va presentar una taula informativa, no?, per intentar acostar una miqueta, informar a totes aquelles persones de peu sobre l'esclerosi múltiple i des de les intervencions que es fan. I mira, aprofito també per dir-vos que des de l'Havana es fa molta divulgació de les malalties neurològiques i justament aquest any s'està realitzant sobre l'esclerosi múltiple. Us portem dos cicles i el proper dimecres 16 de juny a les 6 pel canal de YouTube de l'Havana es parlarà de l'esclerosi múltiple, però una vegada ja tens el diagnòstic, des de la vessant més laboral i social, i trobo que és molt interessant també.
Perquè això és una altra qüestió que et volia preguntar, no? Les persones amb esclerosi múltiple poden treballar?
Sí, poden treballar, sí, sí.
I poden treballar força anys en funció de com evolucioni la malaltia, entenc.
Exacte, mentre la persona es trobi bé, o sigui, la idea és fer-te aliada de la malaltia i intentar portar normalitat entre cometes, no? I seguir la teva vida dintre de la qualitat que et permeti. Pensa que nosaltres, el bonic de l'Havana és que no només hi ha aquest bloc assistencial, sinó que també hi ha un bloc de lleure, de connexió amb la comunitat, i tenim persones afectades amb esclerosi múltiple que fan inclús voluntariat. Uh-huh. És com que ha fet una, no?, una relectura diferent, han capgirat la situació.
Clar, i també la importància, no?, d'aquest punt de comunitat en casos de persones que et poden entendre, i segurament si quan et donen aquest diagnòstic et diuen mira, aquesta persona que fa la voluntària té el mateix que tu, això també deu ser un punt positiu, no?, veure algú que està fent coses i que té la diagnosi d'aquesta malaltia, no?
Sí, tanca una mica amb aquest estigma, no?, negatiu, no? És veure que sí, tinc esclerosi múltiple, però puc aportar moltes coses més enllà d'aquesta malaltia.
Ens quedem amb aquest missatge avui, amb la part de coneixement de la malaltia, però també d'entendre que a dia d'avui amb els tractaments farmacològics hi ha una part doncs, de qualitat de vida que podem mantenir com a mínim uns quants anys. Gràcies per haver-nos atès a la Georgina Cavallé, llicenciada en psicologia, màster en psicogerontologia de l'Havana. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Gràcies, igualment. Adéu.
Adéu, bon dia. Doncs ja ho sabeu, aquesta opció d'aquestes xerrades divulgatives, la pròxima, el 16 de juny a les 6 de la tarda, per conèixer més sobre l'esclerosi múltiple, aquesta darrera, com ens deia la Georgina Cavallé, enfocada sobretot a què passa un cop ja tenim el diagnòstic per saber doncs, com l'hem d'abordar i com podem abordar les dificultats que pot tenir aquesta malaltia.